Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Ahora sí, Clínica Zara Dental. Somos la solución con la apertura de más de 1.500 clínicas asociadas. Sé el líder en tu zona. Asocia tu clínica a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate de cómo asociar tu clínica en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental, la marca de tu sonrisa. En vols més? Jukebox a Cugat.cat. Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené. No business like show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you...
Escolteu aquesta música, això vol dir que és molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Passen uns minuts de les 12 del migdia i avui tenim tres convidats que ens parlaran de què? De música. I de què? De música clàssica. A veure, entenguem-se. La música clàssica també és contemporània, perquè aquí tenim un compositor que ha fet música ara i que la sentirem. Però clàssica és una cosa per entendre'ns, però... abans... Homilia de molta comèdia, avui qüestions d'estat. Benvolguts germans de les arts escèniques. El nostre amic Ignasi Roda, escriptor, actor, autor i director de teatre, compositor i cantant, un home polifacètic de la saga Roda Fàbregas, nascut a Bellaterra però santcugatenc d'adopció i activista reconegut a la ciutat, em fa arribar una notícia publicada a La Vanguardia del dia 25 de gener, on el president M. Rajoy proclama la defensa del castellà com a qüestió d'estat. A veure, Això es va fer al Museu Reina Sofia de Madrid amb tota la pompa i focus, acompanyat de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria i del ministre Íñigo Méndez del Vigío. El pla arranca amb el títol prou explícit de El Español, Lengua Global. I en altres mesures, preveu la designació d'ambaixadors del castellà, creació d'un Erasmus iberoamericà i l'establiment de desgravacions fiscals de fins un 90% per accions d'impuls de la llengua. El Regne d'Espanya, diu la Immaculada Constitució, en un dels seus preàmbuls, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Així doncs, on podia entendre que es tracta també de promoure el català, l'euskera i el gallec, no? Per què noto un somriure a la majoria de les cares dels que escolteu això que dic? Entre les arts escèniques és el teatre i la música cantada, siguin cançons, lit, òperes o sarsueles, les que tenen la llengua com un dels seus mitjans de comunicació. La pintura no té veu, tampoc la dansa, a vegades el circ, sempre la poesia. Però si una companyia de Catalunya ha tingut un gran èxit amb una obra escrita en català i va a Madrid, sempre, escolti, sempre l'ha de fer traduïda al castellà. I dic amb tota la intenció castellà i no espanyol. Per què una companyia francesa, alemanya o sueca actua en francès, alemany o sueca en sobretítols i una catalana ho ha de fer traduint l'obra original en català? Doncs perquè pocs es creuen de veritat el que diu el preàmbul de la Constitució. I a més, ¿per què vais a fer-lo en català si vosotros podéis hacerlo en castellano? Y además sois muy buenos. Ai, 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 benvinguts germans de les arts escèniques. Un pas més per la unificació del Regne d'Espanya. Defensa de l'espanyol. Subvencions. He dit subvencions? Quina cosa més llunyana per nosaltres. He dit exencions d'impostos? Quina cosa més estranya. I el senyor Montoro ho farà? I no els hi cobrarà un IVA de retorn? La llengua, primer patrimoni de l'educació i de la cultura, s'ha convertit també en una qüestió d'estat. I en cap cas es parla de les llengües ibèriques, de les altres llengües que caldria conèixer, respectar i promocionar. Quan escolto o llegeixo aquesta és una qüestió d'estat, començo a tremolar. Que Déu, o qui sigui, ens agafi confessats. Amén. Això que estem escoltant és el principi del quartet número 1 per corda de David Bozzo, que el tenim aquí. I a més, sembla que hem escollit la música adequada darrere de tot el que acabo de dir.
Sí, déu-n'hi-do, eh? Ha sigut... he vingut que ni pintado, no?
No, de veritat, perquè anava escoltant i deia, després de les paraules, després del sentit de això lligava. Bueno, David... aquest hem posat un fragment del primer quartet, però anem a parlar del segon quartet.
Sí.
Perquè, si no m'equivoco, ja es va estrenar a Londres el mes passat.
Es va estrenar a finals de gener, correcte.
I va ser estrenat a on?
A l'església de Sant Cuthbert, per la London City Quartet. Va ser el 27 de gener, més o menys.
I ara ve aquí... Primer passa per València, després ve a Barcelona i després ve a Sant Cugat.
Sí.
Es Explica'ns una mica com s'ha organitzat això.
Bé, bueno, jo sempre monto un parell de concerts cada any, que és amb el nom d'un cicle de concerts. Són un parell de concerts, que és a Barcelona i Sant Cugat. Aquest any doncs, estic treballant amb el London City Quartet, el segon quartet de corda, i vam parlar de que ells vinguessin aquí. I juntament amb un altre compositor de València, que també estrena el seu primer quartet de corda, que és el Brian Martínez, doncs, ens coordinem ell i jo per muntar, com ja vam fer l'any passat amb el Francisco Jimeno, doncs ens coordinem per muntar un concert a València i els concerts a Barcelona.
En el quartet de London hi ha el Francisco Jimeno?
Actualment sí.
Perquè el que estàvem escoltant era el Zola Quartet.
Era el Zola Quartet, que van estar aquí a Sant Cugat farà 3 anys.
Tres anys, sí. Passa molt ràpid el temps.
Massa.
Per tothom. I en aquests moments, la projecció d'aquest quartet, tu tens alguna possibilitat de poder fer més concerts?
Sí, de fet, bueno, estic amb ells tenim pendents de cara a finals d'any o l'any que ve. O sigui, estem parlant d'un projecte de llarg temps, la gravació dels dos quartets de corda, estudi, més un parell de coses més que estic acabant de perfilar també per quartet. Altres projectes que encara no puc dir perquè no estan tancats, llavors són coses que no m'han explicar i, bueno, evidentment, doncs, si seguim treballant hi haurà més concerts de les meves obres amb ells. Sí, sí.
És una carrera de projecció llarga, s'ha de mirar molt lluny i, sobretot, anar treballant constantment per poder fer aquestes passes imprescindibles.
Bé, bueno, amb ells tinc la sort de que ha sortit un projecte de llarg abast, més del que és normal, perquè moltes vegades surt un projecte que és més o menys puntual. Amb ells estem parlant d'un projecte, doncs, això, que inclou l'estrena del meu segon quartet de corda. A finals de l'any passat van també fer concerts amb el meu anterior quartet, amb el número 1, que és el que estem escoltant ara. Teníem el projecte de la gravació i més coses que vinc, clar, no? O sigui, és, per sort, a vegades surten oportunitats així i no les pots desaprofitar. Poder treballar amb una formació durant llarg temps, també per un compositor et dona un pozo, no? A l'hora d'aprendre, que sempre estem aprenent dels músics. Doncs és...
En aquest moment, si tu tinguessis que pensar en un lloc per poder situar-te, assentar-te, veuries Londres com un lloc adequat?
De fet, m'encantaria marxar allà, encara no tinc l'oportunitat, tinc feina aquí, ho estic fent tot des d'aquí, i això també em dona la possibilitat de viatjar, però bueno, tard o d'hora marxar d'aquí, sí, no ho descarto. Sí, és una cosa que, bueno, no em desagrada la idea.
Com és que sempre arribem a la conclusió de que la cultura, el que feu vosaltres en aquest cas, i el que podien fer altra gent, no, mai està com ben considerada, mai està en el primer terme de les decisions, sobretot les polítiques.
Ostres, jo aquest contesto jo ara.
No, contesta el que vulguis. Contesta bueno, el que pensis, perquè la veritat... Home, no crec que això que puguis dir et pugui portar a fer una declaració davant del jutge, com molta gent. O sigui, aquell pobre home que va deixar de clavar el cotxe d'algú, o aquell que es va posar el nas de pallasso, doncs el pobre sentiu un quedar clar. No crec que sigui
bueno,
això.
Per una banda, hi ha un problema greu cultural en el país en general, i ara ja no només parlo de Catalunya, sinó de l'estat espanyol en si, és un greu problema cultural de base. I comencem per aquí. I no hi ha interès per la cultura, punto. I no... Estem els que fem cultura, que intentem treballar per això, però més enllà d'això i del nostre esforç i de més, i de les hores que fem fins i tot de forma gratuïta per poder tirar endavant i promoure la nostra cultura, el 80% els hi queda, no arriba al despreci, però bueno, els hi és igual. Doncs, bueno,
jo penso que aquesta és l'expressió, els hi és igual.
Els hi és igual.
Aquest és el problema.
Hi ha molt bona cultura aquí, però bueno, és això. Com que és igual, doncs potser és hora d'exportar-la i marxar.
Aquí, quan estem parlant de Sant Cugat, concretament, doncs aquí tenim el director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Josep Ferrer, bon dia.
Hola,
Josep,
bon dia.
Benvingut. Bon dia. I tenim també l'Albert Flores, que en aquest cas, tot i que ell és viola, ha vingut una mica doncs, dintre d'aquesta comissió, sí. Dintre de l'orquestra.
Artística de l'orquestra.
Albert, bon benvingut.
Bon dia, vosaltres.
Vosaltres què en penseu, això que estàvem dient en aquest moment? Efectivament, perquè ara sembla, en aquest cas concret, amb el pla director de música clàssica que s'intenta tirar endavant aquí a Sant Cugat, sembla que almenys pensant en Sant Cugat, en aquests moments, que hi ha una certa visió una mica diferent, o sembla que hi sigui. Què en penseu?
Bé, jo crec, com diu el David, que aquí l'aspecte cultural principal ve de la gent, ve de la societat civil, per entendre'ns, no ve de la política, no ve de dalt. Llavors els polítics més o menys s'ho trampegen i van, no sé, van d'alguna manera capitalitzant una mica els èxits, però el verdader esforç, el verdader treball es fa la societat, fa la gent. Es fa de manera anònima, de manera voluntarista, i es fa per una necessitat, jo diria, visceral i personal de fer les coses. I es fan coses molt ben fetes, la veritat. Llavors jo sempre confio més en l'energia de la gent que té il·lusió per fer allò que no passa en les grans institucions, encara que sigui l'Ajuntament de Sant Cugat, que és proper i que sempre el tractem amb molt de respecte, amb molt d'estimació, però en el fons jo penso que el que realment interessa és la gent, és el que la fa la gent, i que el paper de la funció pública tenia que ser ajudar, donar facilitats, no fer una competència deslleial. És a dir, si tu fas una obra de teatre, no vols que la institució pública faci una altra obra de teatre amb un pressupost 1.000 vegades superior i a tu deixar-te com un drap brut, sinó el que vols és que la institució pública t'ajudi a tu, o no t'ajudi directament, sinó que posi els mitjans perquè tu puguis realitzar la teva feina. I aquesta seria la manera més intel·ligent de fer-ho. Però què passa? Que a les institucions hi ha persones, i les persones tenen el seu ego i tothom vol apuntar-se les seves medalles. O sigui, jo confio en tothom i intento estar bé amb tothom, però en el fons penso que la veritable cultura és la que la fa la gent, que el que fa el David composant com un jabato, perquè avui en dia voler ser compositor és un enorme mèrit, perquè un compositor no només té que lluitar amb els seus propis reptes personals de superar-se, d'investigar, d'entendre i de compondre coses interessants, sinó que té que lluitar contra una societat que si tu composes i no ho estrenes, si no ho sent ningú, ja em diràs tu de què serveix les mils i mils d'hores d'esforç que es fa darrere. Llavors, clar, és que ell mateix tingui que organitzar els seus concerts per conèixer la seva música és una mica llestimós. Tindria que haver-hi un empara, un paraigües, de que ja que tu has fet aquest gran esforç d'escriure i de publicar, i de que això no és, vaja, els que estem amb l'aprovació hi donem un valor immens, doncs com a mínim que després tingués una mica d'ajuda a l'hora de que es pugui escoltar, que es pugui gravar, i en aquest cas ell ho fa directament ell, no? Aleshores això, i nosaltres ens passa una mica igual, nosaltres podem tenir més o menys ajuts, però vaja, el 99% de l'esforç el fem directament nosaltres i els músics que col·laboren, no? Vull dir que...
Ara tenim en marxa, Albert, aquest cicle nou de música de cambra, que començarà aquest mes i que durarà durant 4 mesos, hi haurà un concert cada mes. Això ha sorgit de la vostra iniciativa.
Sí, com parlava el Josep, la iniciativa particular de totes les entitats per anar ampliant el ventall de coses que pots fer ha anat portant a que precisament, clar, l'Orquestra Simfònica sempre hem tocat un repertori gran, pensat per agrupacions de 60 músics, gran orquestra, no? I després de molts anys a la ciutat s'ha creat un públic fidel per aquest tipus de repertori. Clar, hi ha una àmplia part de repertori musical que ens estàvem perdent, no? I que de cara als músics, de vegades fins i tot és molt més interessant per un músic en particular, ja que la música de cambra et dona la possibilitat a que l'instrumentista a nivell individual brilli una mica més, no? Dins d'una gran orquestra ets una petita peça que entre tots fa tota la força i dona l'energia, però clar, en una petita formació de cambra cada músic és imprescindible i fins i tot la seva manera d'interpretar, la seva manera de frasejar arriba directament al públic. Llavors, clar, també molt més exigent a nivell individual, musicalment parlant i tècnicament parlant, i és una gran oportunitat pels músics poder fer cambra. Llavors, en aquest cicle busca les dues parts, no? Donar opcions a l'orquestra i als seus músics a viure aquesta experiència i sobretot també al públic a accedir de manera molt més fàcil a aquests concerts i tenir, clar, un ventall molt més ampli d'oferta musical a la ciutat.
I aquí tenim una altra pregunta, que és la proximitat. O sigui, és un tipus de concert que es fa a l'Aula Magna i aleshores doncs, hi ha aquesta major proximitat entre els músics i a part de la, si no tinc mal entès, també fareu uns comentaris sobre la música previs al concert o durant el concert?
Bé, nosaltres, mira, sí, nosaltres la nostra proposta, jo diria que és complementària a la del David. Ella és una proposta absolutament cultural, de dir presentació d'obres que s'estan fent ara mateix, que per tant és interessant en si mateix per veure cap on estem anant i que es poden fer moltes coses novedoses i interessants i que agradin a la gent, no? I la nostra oferta és una mica més divulgativa, en el sentit que som més espectacle, diguem-ne, no? Nosaltres el que volem és que la gent s'ho passi bé. Per això aquesta fórmula d'una presentació com una espècie de guia de les obres per una guia a l'audició, una petita presentació abans o entre peça i peça, això depèn del concert. Després, uns 45 minuts de música de proximitat, música que veus la gent a prop, veus la cara de la gent quan està tocant i sents la gent individualment, amb una formació que per ser cambra és molt nombrosa, una formació de 15 músics d'orquestra i a més amb un solista jove convidat, que això també és una cosa que ens fa il·lusió perquè nosaltres amb els grans concerts simfònics que fem al Teatre Auditori també convidem grans solistes. Darrerament ha vingut l'Albert Guinovart, ha vingut la Patricia de Nop, ha vingut el Gerard Claret, la Kalina Makuta, violinista polonès, etc. I sempre portem gent amb un gran prestigi i una gran carrera al darrere, però també ens fa il·lusió doncs, poder convidar a joves que joves vol dir no són criatures, són gent que són grans professionals, però que no tenen aquesta projecció amb els mitjans de comunicació i que en canvi ho fan molt bé. Llavors aquesta combinació, presentació, un concert relativament curt, un gran grup, la proximitat, el solista convidat i al final una copeta de cava per compartir, és una hora i quart, perquè la gent digui, el que nosaltres volem és que la gent vingui i digui, ostres, m'ho he passat bomba, m'entens? I si m'ho he passat bomba amb una agrupació de 15 músics, un dia, no sé quan, però un dia vull anar a veure l'orquestra sencera, que són 60. Llavors aquesta és la nostra ambició. Vull dir, per un costat, el que diu l'Albert és superimportant. O sigui, del part nostre ens fa il·lusió treballar aquest tipus de música. Música del segle XVI, del segle XVIII, i música actual que es fa per formacions que no són simfòniques. Això ens interessa. Però nosaltres no podem mai l'altra part, que és la part del públic, i volem que el públic s'ho passi bé i que el públic recomani el que vingui un dia, el proper dia torni i a més torni amb uns amics seus perquè diguin, escolta, val la pena anar amb aquest cicle perquè és molt interessant i és molt agradable.
A més, aquí hi ha una coincidència, que és que el dissabte dia 17 al dematí esteu vosaltres, Josep, amb el grup, sí. Que en aquest cas és la primera solista, que és la Laia Barberà, que és arpista.
Sí.
I a la tarda, David, sí. Interpreta no el quartet, sinó el teu quartet, el quartet del Brian.
Sí, a la tarda hi ha el London City Quartet. Sí.
I, a més, també el quartet número 1 de Sostakovich. Uh-huh. O sigui, que Déu-n'hi-do.
Per això jo, amb tota la intenció del món, no sé si he dit, la nostra proposta és complementària a la del David, eh?
No, a més, jo crec que són dues propostes força diferents. Sí. En el sentit que, les dues són de música de cambra, efectivament, ells estan enfocats en això, més a l'entreteniment, no? Com diu el Josep i tal, i jo estic fent, ja des de l'any passat, i aquest és el camí que estem seguint, amb un punt de divulgació de nova música. O sigui, l'any passat, per exemple, va ser un concert de violí sol, evidentment ja volia música meva, i totes les altres obres eren obres d'estrena de violí sol.
I
aquest any tenim, doncs, a part del meu segon quartet de corda, tenim dos quartets més de corda que són de compositors encara vius i són obres que s'estrenen pel quartet. O sigui, quan jo contacto amb ells, parlem de la proposta d'estrenar nova música i de difondre aquesta nova música. Doncs, en aquest sentit és bastant diferent. Clar. O sigui, i que la gent no s'espanti, és nova música, però Hi ha, hi ha nova música que està molt ben feta i aquest és el cas, i us hi puc assegurar.
No, la veritat és que és així, eh? És així, quan jo deia al principi la música clàssica, que diem per entendre's, clar, primer uns entenen música clàssica una cosa sèria, una cosa que és molt, molt, com molt cerimoniosa, que tampoc és així, perquè clar, la música, tots sabem, els que estem aquí, que quan va començar es tocava pel carrer, es tocava dins de la sala de la casa d'algú que tenia la possibilitat de tenir els músics allà, o d'algun noble que li feia composar la música amb aquell senyor que estava al seu servei i li pagava com un criat de categoria, això sí, però un criat en definitiva, etc, etc. I era una cosa absolutament... o dintre d'un cafè, o dintre... era una cosa més directa, no? En canvi, sí que és veritat que amb els dos últims segles la cosa aquesta va prenent un caire diferent i es va, diguéssim, encarcarar una mica. Des del punt de vista del concert com una cosa tancada, etc, etc. I avui va canviant, avui hi ha solistes que estan fent un tipus de una manera diferent de presentar-se en públic.
Però tot així, jo, i tornant a aquest tema que estem, crec que hi ha un doble raser amb la música actual, no? Podríem parlar amb la música contemporània, perquè la gent no es planteja que la música de cinema és música contemporània, John Williams, ni la gent es planteja que la música de l'Albert Guinovart, que es pot sentir als musicals que tenen tant èxit, és música contemporània, i llavors la gent poder té una mica marginada la música clàssica, entre cometes, podríem parlar contemporània, la música clàssica en contemporània, com amb totes les coses, hi ha infinitat de compositors, infinitat d'estils, infinitat de qualitats. I una de les parts negatives per a aquesta por o aquesta marginalitat que podem tenir amb aquest tipus de música és que ens podem perdre molt bona música. Llavors, el que ens planteja el David, jo penso que és perfecte i que és una cosa que al fi i al cap lliga bastant amb la proposta que fem l'orquestra, i és atensar aquesta música al públic i amb un format que no és el gran teatre, on tu tens el quartet de corda dalt o l'agrupació o l'instrumentista i tu estàs lluny i no hi pots parlar ni pots interactuar, sinó són sempre uns formats que amb música moderna, amb el jazz, trobem molt normals. Podries estar en un bar escoltant-ho amb una jazzcava amb una proximitat que els músics a l'acabar baixen i pots parlar amb ells, i aquesta proximitat jo penso que és algo impagable realment, i que és un dels aspectes que sobretot els concerts de cambra de l'orquestra, com deia el Josep, sorgeixen una mica d'un inici que vam fer fa uns anys d'activitats concertopedagògiques, entre concerts, petits concerts de diferents estils i sobretot també pedagògics, conferències. I el que veiem, i sempre hem intentat cuidar i acaronar molt, és que el públic fidel li encanta poder parlar amb el músic a l'acabar, donar-li la mà, explicar, preguntar, o amb el que t'ha fet la conferència. I suposo que això, clar, tu tens un quartet del nivell que tindrem a la tarda, per exemple, tocant música del David, que a l'acabar puguis parlar amb ell o amb els músics de l'orquestra del matí. Vull dir, això és algo que...
No, i també penso que també per part dels músics el fet de poder estar després amb la gent, no? Poder compartir amb ells i de més, també és un fet important. Que...
Sí, sí.
Avui parlaves abans del tema de la música de cinema, i que jo sempre penso que efectivament és la música del segle XX, ara ja del XXI, però és que jo penso que, clar, si tu penses en Kongol, si tu penses en Elfman, en Bernard Herrmann, si tu penses en aquests autors, en Williams, evidentment, clar, aquesta gent estan fent una música que en el seu moment, si hagués sigut el XIX...
Era operística.
Exactament. A més, perdona, però és que jo quan sento la música del David me'n recordo molt de Bernard Herrmann. No, a veure, el dit me'n recordo. Sí. Em sona i em recorda, m'ho recorda. Perquè en definitiva són fills tots de la música que hem escoltat, del que estem escoltant contínuament, de tota època, al mateix temps, simultàniament.
Però clar, vull dir, la música operística en aquella època era realment l'entreteniment escènico-musical per la gent. En aquest moment ha evolucionat tot, l'entreteniment d'avui en dia, que poden haver-hi òperes, però clar, el cinema és l'entreteniment més gran avui en dia, que t'uneix escena, música i amb unes grans produccions, evidentment, és el que dius, grans compositors clàssics estan treballant, igual que antigament grans compositors clàssics treballaven per l'òpera, doncs avui en dia molts treballen pel cinema. I això no es qüestiona, de que aquest tipus de música...
I de fet, hi ha molts dels grans compositors de cinema, que la gent podria pensar, és música per cine, és música més aviat lleugera, no. El John Williams mateix, tota la composició de la banda sonora de Star Wars mateix, amb els seus propis leitmotiv, com va fer en el seu moment Wagner, que van seguint les pel·lícules. Ara mateix fa poc em vaig acabar un llibre de, que és una espècie de biografia de Morricone, que es diu Buscaré aquel sonido, que comença el llibre parlant de totes les de centenars de pel·lícules que ha arribat a fer ell de música, i de la segona part del llibre parla del seu pensament musical. I et sorprendria dir, ostres, aquest tio és... coneixes per una música més aviat, ja dius...
No pots quedar-te...
Que enganxa, no?, de música de pel·lícula.
No pots quedar-te amb l'espagueti western.
Exacte. Més enllà d'això, i més enllà de les seves bandes sonores, ha fet música més clàssica, per dir-ho així, música de concert, que és absolutament brutal.
I Nino de Rota?
Igual.
Altra, sí,
igual.
Sí, fa poca...
sí, sí. Tant fa una sonata per violí i piano com fa la música de la pel·lícula. Ah. I són grans compositors. Jo, de fet, abans volia dir una cosa, i és que, això ho diu la Flora, la presidenta de la Fundació, que la música clàssica, en el seu moment, era la música moderna. Sí, és a dir, la música clàssica per excel·lència és la música de la segona part del segle XVIII, amb Mozart i companyia, i va sortir una mica com a reacció a la música barroca. I en aquell moment en deien la música nova. O sigui, el que nosaltres diem música clàssica, el segle XVIII era la música nova. Era la música que deien, no pot ser, aquesta música barroca ja és per gent molt, molt experimentada, volem música pel poble, volem música que arribi a tothom. I això és la música clàssica. Que passa que amb el temps...
Un exemple d'això és el Bach i el seu fill.
Sí, exacte.
Són precisament els dos mons. El Bach és el pur barroc i el seu fill, que va ser...
Bueno,
els seus fills.
Evidentment haurem de ficar-nos d'acord algun moment, sí, a partir del qual ja no considerem estrany Vinci com música contemporània, clar, no? Perquè, clar, deia l'Eduard, va quedant enrere.
De tota manera, jo insisteixo en un tema que sempre ho dic i o sigui, em faig passat, però és que mai a la història de la humanitat havia passat el que està passant en els últims 100 anys. És a dir, que tu, el mateix dia, puguis escoltar música de totes les èpoques, sigui en directe o sigui doncs, en gravació, sigui com sigui, i això sigui simultani, i per tant estàs captant un tipus determinat de pensament musical, en aquest cas, no? Però en canvi estàs vivint en aquell moment.
La pregunta és, això és són reflexions que jo havia fet amb els meus professors en el seu moment, entre els descansos de classe ens anàvem a fer cafès, i nosaltres ho dèiem, diu, en les èpoques anteriors es tocava la música d'aquella època.
Exacte.
No es tocava, en el classicisme no es tocava música del barroc. El romanticisme no...
Clar, i suposo que les influències dels compositors tampoc...
Clar, i només tenies la competència dels teus companys. Ara el David té competència del Bach.
Nosaltres actualment hem de lluitar. O sigui, quan nosaltres tenim un projecte o tenim la sort que una orquestra o un quartet o un músic ens demana una obra... ens demana una obra i en aquell programa, doncs, en aquest cas el concert que munto hi haurà Shostakovich, però en altres moments hi ha Beethoven, que dius, ostres, em tocaran... Quan vaig fer el concert de violí a Londres, al mateix concert hi havia l'Heroica de Beethoven. Vaig dir, mare meva,
saps? A més,
la competència és forta.
A més a més, el que sona també sona el nom.
Això també.
Hi ha un altre aspecte, no?
Sí,
perquè, tu pares amb algú i diu, és que això és Beethoven. Si tu mires tota l'obra de Beethoven, hi ha coses millors, pitjors, bones, no tan bones, etcètera.
Home, és el mateix. Quan el juliol vaig estar també per una estrena d'una suite per instruments de vent també a Anglaterra, i va ser el mateix. Mira, hi havia la meva suite allà i després hi havia Telemann, no sé què, i... mare meva.
De totes maneres, penseu que costa molt, podríem dir de bones paraules, sembla que costa molt educar un públic, i de vegades pensem, clar, no li agradarà aquesta música, fins i tot ens n'adonem que les grans orquestres, quan programen Tchaikovsky, fiquen la cinquena, i al cap de 2 anys tornen a tocar Tchaikovsky i tornen a fer la cinquena. I la tercera de Brahms. I llavors, si hi ha fins i tot amb els clàssics, que és el conegut, en Beethoven, en Tchaikovsky, sempre es toca el mateix, clar, moltes vegades es pot entendre allò, no, clar, si li fiques algo que és contemporani és que marxaran, no? Vull dir, clar, hi ha sinfonies, tothom coneix la cinquena de Beethoven, no? Tothom coneix la pastoral. Li preguntes, i la segona? Hi ha gent que li encanta Beethoven i no l'ha escoltat. Ja sorprèn això, no? Però fins i tot...
Els quartets... Bueno, però els quartets de Beethoven són una absoluta passada, fins i tot els últims són increïbles. Sí, sí, és... Els quartets de Shostakovich mateix, o els de Mozart, saps? Ostres...
Que en la carrera de totes... Aquesta simultaneïtat que deia abans té, com tota la vida, no? Avantatges i desavantatges, no? L'avantatge seria que tens aquesta, disposes de la quantitat, i té un desavantatge a vegades de que et quedis com soterrat a dintre de tota aquesta gran quantitat de
música. Jo de tota manera vull fer una defensa de la música en directe, perquè estem en una societat molt, molt materialista, i a vegades ens sembla que tenir 25.000 arxius amb la gravació de la millor música del món mundial, ens sembla que som molt, molt bons perquè tenim 25.000 i un altre en té 50.000, que ja és, que és màxim. I en canvi, amb tots aquests sistemes de reproducció mecànica, diguem-ne, i per informàtica i tal, hi ha una cosa molt important, que d'alguna manera, per la mateixa format, perquè no ocupi molt d'espai, es treuen moltes freqüències de la realitat. És a dir, quan un fa una gravació en MP3 o qualsevol altre sistema, hi ha uns algoritmes que suprimeixen freqüències. O sigui, diuen, la freqüència és superior a 20.000 vibracions per segon. Com que l'oïda no la sent, les traiem. Freqüència inferior a 20, les traiem. Si sentim un ocellet i passa un trailer, un camió, que no sentim l'ocellet, doncs quan hi ha diferents d'allò, les de baix fora. I van reduint fins que arriba el 10% de la realitat, que és el que nosaltres sentim amb una per internet, màxim el 10% del que passa. Quan tu estàs en una sala de concerts, sents totes les vibracions. Potser no ets conscient de que les sents directament pel teu oïda, però hi són. És a dir, qui ens diu que aquella vibració de 50.000 vibracions per segon que existeix, perquè és un harmònic, no ens fa vibrar una cèl·lula del nostre cos i ens produeix una emoció especial? Això amb la música moderna està clar. Tu vas a un concert de rock, et vibra la panxa perquè fan els subwoofers aquests que fan vibracions de 15 per... d'aquí. I llavors tot això ajuda. Llavors, la percepció, l'emoció, no es transmet ni de molt bon tros amb una gravació per internet.
No, bueno, llavors, que les gravacions et limiten molt. El mateix músic mateix, quan tu estàs tocant i estàs bé, i estàs afinant correctament, les vibracions que et dona aquell instrument no són les mateixes que quan tu sents en gravació, però...
Clar. Per això vull dir que a veure, que la gent que vulgui experimentar i que vulgui viure una cosa emocionant, que vingui. I ara torno al nostre cicle, perquè 15, 16, 17 músics de proximitat amb un espai relativament petit pot ser la bomba. Vull dir, jo crec que la gent que vingui s'ho passarà molt bé amb aquest primer concert, que és el 17 al matí, és una hora molt, molt, molt rodona, a les 12 del matí. És un concert que fem una suite per corda del Trencaros de Tchaikovsky, fem una música barroca amb arpa, que això és una cosa molt original i molt bonica, i al final també tenim algun bis de música més moderna, vull dir que serà una cosa molt, molt, diguem-ne, allò que deia al començament, complementari al que fa el David, però molt divertida pel públic que vingui.
A la tarda tenim el concert del David, aleshores aquí tenim fem una mica de salt, però la proximitat és igual, és la mateixa, el contrari és el mateix. Jo penso...
La proximitat aquí serà una mica més complicada, perquè els anglesos, ells... no sé com està el nivell d'anglès del públic que pugui venir, però bueno...
O el seu nivell d'aquí també.
Sí, no, el seu nivell espanyol és nul, eh?
No, el tema aquest que deia de la simultaneïtat es pugui escoltar, evidentment... no descartava ni molt menys el fet de la presència en un concert, perquè no hi ha res, no es pot comparar. I no només això, sinó perquè aquesta mateixa cinquena que deies tu, Albert, doncs, escoltada amb una orquestra i escoltada amb una altra, doncs pot ser diferent.
Evidentment, i en la mateixa orquestra amb directors diferents.
Exacte. Per tant, vol dir que efectivament és escoltar la música, si és possible, de ser en directe. Està clar. I com més proper estiguis d'estar als que interpreten, millor. Però el que volia dir és que aquesta capacitat que tenim en aquest moment, aquesta possibilitat de poder escoltar diferents músiques, com que deies tu també abans, no? La música, la competència es produïa només amb els músics del moment. O sigui, tots eren contemporanis, i tant la música era contemporània. En aquest moment és totalment diferent. A part d'aquí, una altra cosa, per un compositor, com tu, David, també tens un avantatge i un desavantatge, perquè tu també tens tot un historial d'escoltador d'obres, d'oient d'obres i obres i obres, i a l'hora de fer, pues, separar i dir, aquest sóc jo.
Bueno, és complicat. Començar a anar fent al seu lloc i ja veurem quant espai sóc capaç de fer-me.
És difícil.
Bueno, és lluita diària, però això passa en qualsevol feina. Si tu vols arribar lluny amb una feina, no, sempre hauràs de lluitar, sempre t'has de fer el teu espai. I, bé, pues aquí estem, no? És un treball. El mateix quan l'orquestra va començar, va fer el seu espai i van fer el seu esforç diari i demés, d'anar treballant, i al final tenen el seu espai amb una sèrie de concerts fixes anuals i tal. Doncs estic igual, estic en aquest moment, m'estic creant el meu espai a poc i bueno, anar treballant.
Evidentment, com a compositor, jo suposo que és com si comparéssim amb un pintor, no? Amb el llarg del temps, quan vas ampliant l'obra, vas veient quin estil, quina tipologia i sobretot, com diu el David, l'espai que està ocupant, no? Però sobretot de cara a les orquestres, jo sí que crec, cambra, orquestra, valorem molt el poder tocar obra amb un compositor viu i que tenim en proximitat, perquè clar, que estigui viu ja és curiós avui en dia, no? Però que... No
parlo de tu,
no, però vull dir...
No, curiós, que no és habitual. No és habitual.
Ja és curiós que una obra que tinguem programada tingui el compositor viu, vol dir que és contemporani, no? Però que fins i tot el puguis tenir a la teva ciutat i pugui venir amb un assaig i puguis preguntar... Clar, nosaltres interpretem Mozart com creiem que hauríem d'interpretar Mozart a partir d'estudis que s'han fet, de musicòlegs, de... intentem les orquestres més clàssiques, més puristes, amb els instruments de l'època, amb arcs de l'època, però mai sabrem realment com sonava, perquè no tenim cap gravació. Clar, avui en dia programes una obra contemporània i tens la sort de tenir el compositor a l'assaig, i per amb ell és un luxe, perquè molts cops això sol s'ha escoltat amb un ordinador i tot, i és un luxe perquè no té res a veure de com ho tens al cap a vegades a com acaba funcionant, però pels músics és, clar, és poder preguntar, poder retocar, poder veure que una cosa que estàs llegint, clar, no es pot apuntar tot amb quatre notes i tres signes, no? I tenir aquest feedback és per nosaltres espectacular.
I també pels compositors, el fet de poder treballar amb músics i que els músics tinguin interès, perquè a vegades també et trobes músics que et toquen, se'n van i ostres, no? Músics que tenen interès, que et venen, et pregunten, tal, també per nosaltres, el que jo deia abans al principi, és un aprenentatge pel mateix compositor que l'ajuda a millorar de cara al futur i que tot allò que ell vol escriure i que en aquell moment, pel que sí, doncs, no ha sigut capaç de ficar el missatge correctament, per això li ha vingut el músic, doncs la propera vegada segurament escriurà d'una forma diferent aquells fragments, o fragments semblants, per tal que el músic, doncs, tingui una mica més de llibertat i més seguretat a l'hora d'interpretar.
En aquest moment, composar l'utilització de l'ordinador, s'ha suposat un canvi, tu creus, a l'hora de composar?
De rapidesa, sí. O sigui, és automàtic. Tu treballes, jo treballo molt... Jo començo treballant sobre el piano, i això és una cosa que a mi em va ensenyar el meu mestre i no he perdut. Començo a treballar sobre el piano, les primeres idees les faig sobre el piano, però després vas a l'ordinador i ho escrius tot directament allà. En poca estona ho tens tot ben posat.
Bueno, i sobretot sobre edició, clar, i sobre canvis edició, posteriors,
clar,
no?
Canvis posteriors, el fet de dir necessites treure les partitures que necessitaven els copistes i tal. Ara apretes un botonet... i tu es vendeixes en 10 minuts.
Aquest també és un canvi importantíssim.
Sí, sí. Jo aprofito l'oportunitat per dir que fa un parell d'anys vam estrenar una obra del David amb l'orquestra, sí, que es va fer
per moltes gràcies.
Per nosaltres, no, home, no, al contrari, per tu. I que l'any que ve també tenim previst fer una altra. Vull dir que nosaltres, amb les mesures...
Això és cert. Bueno, de fet, jo he vist molts programes de molts concerts de l'orquestra, sempre que combinen música contemporània amb música clàssica. I això, una orquestra faci això de forma bastant habitual és, en primer lloc, bastant estrany.
I que no sigui imposat, no?
També ho fem perquè ens agrada.
I, ostres, és, pels compositors actuals és un luxe. I que et demanin una obra, dius, què més, saps? I és... En aquest sentit, jo crec que l'orquestra està fent una feina absolutament
fantàstica. Recorda que l'any que ve estrenem, o sigui que ja pots ja, una cosa teva, ja pots començar a escriure,
D'haver-m'ho pillat el Josep.
No, perquè el compositor diu, no, ja tens, ja tens, ei, cuidado.
Sí, ja vaig fer. I ara estic acabant una cosa que és per Sant Cugat, que és pel Dia Mundial del Teatre, i... Just quan acabi aquest projecte, ja tinc la meva agenda a ficar-la en l'obra.
Dintre del centenari del tren, La vida en un tren, que s'estrenarà el 25 de març.
També des d'aquí agrair una mica a Sant Cugat el fet que s'hagi confiat en mi per encarregar-me tota la música que acompanyarà l'obra de teatre del Víctor Alexandre.
Jo diria que el pla director de música clàssica hauria d'anar en aquesta línia. O sigui, la primera cosa que hauria de fer és no només potenciar la ciutat com a receptora de gent que vingui aquí a interpretar, de noms que sonin i que aportin al públic o augmentin aquest públic o el formin una mica més, sinó sobretot la gent que aquí està fent música.
Hi ha una barbaritat.
És que jo crec que
hi ha molt.
Jo crec que tancant una mica el cercle del que hem començat parlant, del pla director, i tal com deia el Josep, el pla director a Sant Cugat sorgeix, des del meu punt de vista, des d'una realitat que es troben. O sigui, l'Ajuntament canalitza o vol canalitzar una gran quantitat de música, d'art, o sigui, una ciutat que realment està plena d'artistes, en aquest cas, no? I l'Ajuntament intenta canalitzar aquesta realitat. Llavors, clar, és un pla director per potenciar tot això, probablement per portar també grans músics de fora, però realment parteix d'una base de que ja tens una solera musical i artística molt gran.
Tenim la Patrícia de Nou, que va fer el Festival Mozart amb l'orquestra. Tenim l'Elisabet Frank, que ara està tornant de Xina.
De Xina,
ja torna cap aquí, ja aterrat. Aquí, després tenim cantants no tan coneguts, tenim la Beatriz Llamas, que és una soprano excel·lentíssima.
Sí. L'Anna Hasler.
També. Tenim pianistes com la Cristina Casale, i a més, hi ha una quantitat de músics.
Hi havia Matrona Elias, que ja no hi és, però hi ha molta gent.
L'Eloi Jové, també.
Hi ha molta gent, i molts que ens deixem, perquè això no ho teníem preparat, però... està molt bé. També hi ha molt estudiant de música, això vol dir demostra una sensibilitat de la població, diguem-ne. La quantitat de músics de gent que estudia música a Sant Cugat és a nivell comparable a Alemanya, no ni a resta de Catalunya ni d'Espanya, O sigui, sembla que hi havia com a dos. No me'n recordo, fa uns anys ho vam mirar, perquè hi ha molta escola de música, a part de les municipals.
Hi ha
escola privada de música, però no un professor que dona classes a casa seva, no, escola, o sigui, amb edifici.
Hi ha diverses diferents acadèmies de música, escoles privades, i després tens les escoles privades que també ofereixen música com a extracurricular.
Exacte,
amb la qual tens
una cantidad de... A mi una vegada vaig estar... mira, estava posant ordre al despatx, que allò que tens papers i tens que treure papers, i ara fa un quart d'hora, estava mirant de que fa uns anys es van entretindre a mirar quanta activitat musical es feia a Sant Cugat, allò, sumar-ho, no? I tinc una base de dades que en un any de 12 mesos, vaig trobar més de 200 activitats, i ho puc demostrar-ho. Si algú no s'ho creu, que em vingui a veure el despatx i li ensenyaré la relació entre sumant, perquè saps què passa? Que cadascú té com un àmbit d'actuació, perquè a la millor nosaltres fem el nostre, el David fa el seu, l'escola de música A fa el seu, la B també, la C també, després el coral fan el seu, després resulta que una entitat fa el seu, després resulta que hi ha el cicle de jazz, després hi ha el cicle aquí.
Tens les nits del claustre.
Exacte, o sigui, és una passada, dius, no pot ser que una ciutat com Sant Cugat tingui 200 activitats musicals en un any. Per això no és Viena, o sigui, però què passa, no? Llavors vol dir que realment hi ha una població que té un amor a la música.
També dic una cosa, i això és una certa enveja que jo tinc, i és que
Jo treballo molt a Londres i aquests 200 activitats pràcticament i són en un sol dia.
No equivoquem, aquesta és una ciutat de 90.000 habitants i Londres en té una mica més. Escolteu, com sempre ens passa, el temps es està acabant i recordem dues coses que són bàsiques. El dia 17, que és el dissabte vinent, no l'altre, tindrem per una banda el dematí a les 12 a l'Aula Magna, Mosè Wyszakowski, amb una solista, Laia Barberà, arpa solista, i amb 15 músics de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat. I per la tarda, en el mateix lloc, tindrem aquest concert del quartet número 1 del compositor valencià Brian Martínez, el número 1 de Tenodi, del compositor Peter Fender,
sí,
i després el quartet número 1 de Sostakovich. Però sobretot tindrem el quartet número 2 de David Bozzo, que el tenim aquí. Per tant, us agraeixo molt que hagi vingut. Podem xerrar molt més un altre dia, ho farem amb tota seguretat, però fins al moment pensem que el dissabte vient, no aquest, el que ve, el dia 17, tenim dos cites al mateix lloc. Anar al dematí, anar a prendre alguna cosa al costat i tornar a la tarda una altra vegada.
Vinga. El concert del quartet de cordes és a la Casa de Cultura, per això, no és a la...
És a la Casa de Cultura.
És a la Casa de Cultura.
És veritat, tens raó. Sí. Gràcies, gràcies per rectificar-me.
Que es pot venir... Es fa concert i després hi ha un munt de locals al centre
per anar a sopar
i fer una copeta, escolta.
Molt bé, gràcies Josep, gràcies David, gràcies Albert i fins la propera.
A vosaltres.
Molta comèdia.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
I com sempre acabem amb l'agenda del cap de setmana. Ja veieu que aquí la música sempre ens porta amunt i avall. I estem escoltant, evidentment, Un estrany poder dels Amics de les Arts, que avui a les 9 de la nit actuen al Teatre Auditori. Però també a les 9 de la nit, recordeu que hi ha el concert al MUT, Mafe Martínez, veu, i Barbarengui, guitarra. Demà, a les 9, al Teatre Auditori, Muñeca de Porcelana, de David Mamet, direcció Juan Carlos Rubio, amb José Sacristán, només, i Javier Godino. I el dissabte, el concert programat d'Andrés Suárez, recordeu que ha quedat anul·lat, no hi ha concert d'Andrés Suárez al Teatre Auditori. Diumenge, a les 7 de la tarda, l'Aula Magna del Conservatori, el trio Basner, flauta, violí i arpa, i a les 9, com sempre, el diumenge, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz. En aquest cas, amb Rai Ferrer Quintet. I jo també us deixo amb jazz, Lovely of Berlin, amb en Dexter Gordon Quartet. Fins la setmana que ve. Segurament la setmana que ve parlarem de dansa, però caldrà esperar. Adéu!